Pues sí, quasi. A diversos casaments que he anat, hi han regals que es podia fer un llibre de lo ràcana que és la gent. O sigui que, a part que manillen roba, nosaltres no som els ràcanos d'Espanya.
I això, no que ens diuen, això que ens diuen ràcano 1, eh?
Pues no, pues no, i ho tinc comprovat.
Però tu li vas regalar diners o alguna, o alguna bueno, cosa física?
Menys de 150 euros.
O sigui, vas arribar a un mes vivint allà, diguem, el que donen 500 euros d'arriba? Sí, un mes. Sí.
Vas pagar una pasta que després pringar, vas anar a començar sí. I vas dir, he fet la panoli.
He fet la panoli.
Són sí, sí. 40 milions d'euros.
Sí?
Ai, perdoneu, 40... Sí, 40. 40 milions? Això són 40 milions a casa meva.
Sí, de què?
Dels 500 euros cada.
500 euros per 80.000 habitants.
Pues fixa't.
Això bueno, és el mes?
Escolta,
s'hauria de revisar, no? Potser.
Jo això dels 500 euros no ho he trobat, eh?
Els 500 euros potser...
M'ho va dir la perruquera, eh?
No, però potser la perruquera...
No ho trobo escrit.
Es va tirar a la piscina, no
la sé. La trucaré demà.
Sí, truca, tens el telèfon?
Sí, eh?
Però què és, que has de tornar a fer-te les...
No, però quan vaig demanar hora, me podes donar hora perquè tinc una boda i tal?
Escolta, més coses. Julio Iglesias, que per cert és portada a la revista Lectures...
No s'entén per què, perquè és el seu aniversari, molt bé, ha fet 80 anys, però...
Ole. La pregunta és, digues, digues.
S'ha mort? És aquesta, no, la pregunta? No, home, perdona. El reportatge de dins, el reportatge de dins és el que teníem preparat per quan s'hagués mort. No té sentit.
Quan es perquè mori... la foto de portada l'hem estat buscant i hem vist aquesta fotografia l'hem vist el 2012 publicada en un reportatge, la mateixa.
Però ja era d'abans, eh? Si des de quants anys fa que no li veiem la cara?
No, no, fa anys.
Aquesta foto ha de ser dels anys 90, mínim.
Retocada.
Minimíssim. I ha fet 80 anys...
No hi ha cap fotografia d'ella actual i només ha fet una nota.
Ha fet una nota i la seva dona ha fet una altra nota que jo hagués... aprofitat per explicar que estic segrestada perquè porta 33 anys tancada en aquella casa que viu allà a la República Dominicana amb ell i jo crec que també l'hem vist 4 o 5 vegades. Està en perill total viure allà aquella senyora sola amb aquest senyor i poca gent més. La gent diu, ai, que nos queremos mucho.
Bueno, però ella en quin estat està? No sabem, clar, no, no. Jo pensava que la revista Lectures, ai, parlo de la revista Hola, que treuen l'exclusiva, el traurien, però clar, han fet un recull de totes les fotografies de Julio Iglesias amb Chabel i amb totes, i clar, no.
Si ell no surt a la foto és perquè està en un estat lamentable. Mm. És que no hi ha més, si ell estigués bé sortiria, clar. No hi ha més. Si tu estàs bé i no, sí, sí. No t'importa que et vegin, fas una foto. Què passa que ell, que és tan presumit, clar, que gairebé no pot caminar, que l'han de portar com si fos la Virgen del Rocío per baixar a la platja...
Abans hi ha un costat bo, deia, sempre es posava per un costat, ara no en deu tenir cap de
no,
costat.
No, ara ja la cosa se li ha complicat. Però són, jo crec que són els típics, saps, per exemple, les revistes tenen un... Ja ha fet a la carpeta de Concha Velasco, Joaquín Sabina, tenen ja tot...
No, però aleshores aquesta carpeta, si no
l'han gastat, l'han gastat, perquè no sé què farà Ola quan
es mori.
Perquè són 20 pàgines, tu te l'has mirat?
Sí, no.
Amb les nòvies, les feines...
Tot.
Déu no vulgui que potser pensessin que s'havia de morir ja... però això ja és cosa, això és especulació total.
No, home, perquè està celebrant con Ola su cumpleaños.
Sí, ja, no sé.
Però què vols dir, que hi ha una carpeta de morts?
Sí, tant.
Totes les revistes tenen...
Bueno, escolta, abans de marxar, que la Campos no va deixar testament. Això
no.
Publica la revista Semana, crec.
Ja t'ho havia avançat una mica,
sí,
que no
sí,
és que no deixi testament, és que tampoc té gaire per deixar. O sigui,
ara un pis.
Un pis els ha quedat a Màlaga, que jo, no ho sé, la revista... Jo diria
diu
que
900.000 euros al pis.
No.
Treu un zero?
A veure...
90.000?
És un apartament a Màlaga, eh?
Home, però depèn de com sigui l'apartament,
Màlaga,
no?
És molt bonic, Màlaga.
Sí,
molt
però,
bonic.
A veure, 900.000...
Màlaga, molt bonita.
Jo això és el que hem dit, 900.000 euros d'apartament.
Jo trobo que potser l'especulació a Màlaga està una mica forta, perquè diria que no tant. També apostaria perquè ja els hi ha canviat el nom en vida i ha fet una donació en vida. Ja. I són les hereves. Ella no va voler signar mai el testament perquè era super supersticiosa. Jo un dia vaig dir que les Campos donaven mala sort i vaig tenir una reunió de gabinete de crisis perquè vaig pensar, programa que fan, programa que va malament. Vaig dir, serà que són gafes.
O sigui,
em volien matar, va trucar a la Campos, bueno, en fi.
Jesús.
Total, és tan supersticiosa que no va voler signar mai el testament perquè anava per les seves filles.
Se mor igual, eh?
Se mor igual, sí. Però potser li van dir fa uns anys i va dir, no, ara no ho signo, no sé.
Ja.
I el Gustavo, que era el xofer, que havia de rebre alguna cosa al testament...
Sí, aquest l'acompanyava sempre.
Sí, bueno, cobrava per acompanyar-la, eh? Que la gent diu que majo, Gustavo, bueno, potser cobrava 3.000 euros a sou per ser el seu assistent, vull dir que no ho feia, no era...
No, cobrant la gent és més maja.
Home, mira, quan s'ha mort, que ja el tenim a Gran Hermano, saps? Se li ha passat de cop.
Sí, no, per això.
Se li ha passat de cop.
Cobrar general la gent és més maca, té més, bueno, sí, t'hi trobes més, troba més alegre, tenen més alegria.
I la gent diu, no li ha deixat res al Gustavo? Sí que li va deixar, recordeu que, no sé si ho vam parlar, que van ser portada de la revista Semana, el Gustavo amb la Campos. Jo crec que la Campos li va dir, mira, no tinc ni un duro perquè m'ho he gastat, que no sé administrar-me i he gastat fatal, fem aquesta exclusiva i amb el que cobrem, si són 30.000 euros, te'ls quedes i aquí tens l'herència. I ella ha dit, vale, vale, ho agafo, i me'n vaig a Gran Hermano, que hi ha un mal rotllo, perquè les Campos no volien, les altres, a Terelu no, i la Carmen Borrego no volien que anés.
Bueno, divendres ampliarem aquestes i altres qüestions.
Sí, perquè t'haig de parlar de Bertín Osborne. Ah, i aquesta nit surt la cançó de Shakira, la Fefe.
Ah, bueno, doncs aquest, serà una altra dedicada a Piqué?
En principi, han buscat la lletra de la cançó per Chat GPT.
Ah, que tenim 15 segons de la cançó. Ah, a veure, posa, a veure, posa.
Ando con irte del barrio, tienes todo pa' ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario.
Què, va per ell o no?
Jo crec que no, perquè la lletra de la cançó que ha aparegut, que se suposen que és aquesta, no té res a veure, no sé.
Bueno, divendres ho abordarem.
I parlarem de Bertín Osborne, també.
Sí, que també, bueno, una altra...
Una altra peça, no? Que quasi que la seva dona li comencen a sortir a mans per tot arreu.
Les 5 i 6 minuts.
Versió RAC 1.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Estimats passatgers i passatgeres, us parla el Pare Noel. Oh, oh, oh. Estem a punt d'aterrar el que vindria sent... Bé, casa meva. Prepareu-vos per conèixer
Lapònia. Si està pilotant l'avió, on ha deixat els rens?
Ara amb Vueling, nova ruta a Lapònia per visitar en família a un vell amic. El Pare Noel. Entra a Vueling.com i reserva ara. Oh, oh,
oh. Seu al volant d'un Toyota Yaris Electric Hybrid. He deixat captivar per la tecnologia híbrida més eficient i els seus sistemes avançats d'assistència a la conducció. Toyota Yaris Electric Hybrid. Dissenyat per a la ciutat. Preparat per a molt més. Més informació a toyota.es.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con Correos Telecom es uno de esos años. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
A Autoleven, concessionari oficial Opel a Sant Boi, tenim últimes unitats amb entrega immediata del teu Opel Corsa. Des de 180 euros al mes, sense entrada. Unitats limitades en estoc. Afanya't, no deixis escapar aquesta oportunitat. Només fins a final de mes. Consulta les condicions i informa-te'n a autoleven.es. T'esperem a Sant Boi. Autoleven.
T'imagines tots els protagonistes de l'any en un sol espai?
REC 55 i Aigües de Barcelona et portem el concert més gran de les festes de la Mercè.
Un escenari, una sola nit i els concerts de...
Els Tiets, Doctor Prats, Edu Esteve, Triquen i Lil Dani.
Dissabte
dissabte 23 de setembre, a les 8 de la tarda, vine a formar part d'una nit històrica al carrer Menéndez y Pelayo, al costat de la Masia del Barça.
L'accés és lliure.
La Mercè de RAC 105.
Més de 6 hores en directe amb els artistes de l'any.
La teva música també en directe.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, amb la col·laboració d'AMB Bus Metropolità, Fred Rave i Lerna Parlem i Vèrtic.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts. Tot seguit parlem d'una alerta que ha llançat el secretari de les Nacions Unides, una alerta que era un secret a veus i que ja confirma que on som no hi ha marxa enrere. Es tracta de les conseqüències gravíssimes del canvi climàtic.
Sí, l'ONU alerta que ja no hi ha marxa enrere i diu que la Terra s'enfronta a conseqüències gravíssimes pel canvi climàtic. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ho ha dit durant la cimera climàtica que s'està fent a Nova York. Assegura que d'ara en endavant pagarem car el fet de no haver actuat decididament contra l'augment de les temperatures.
La humanitat ha obert les portes de l'infern. L'acció climàtica es veu eclipsada per la magnitud del repte. Si res no canvia, anem directes cap a un augment de la temperatura de 2,8 graus, cap a un món perillós i inestable. Però el futur no està fixat. Correspon a líders com a vosaltres escriure'l.
It is for leaders like you to write it.
Guterres, de fet, ha volgut deixar una porta oberta a l'esperança. Diu que encara som a temps de limitar l'augment de temperatures a 1,5 graus. Això sí, diu que per aconseguir-ho s'ha de posar punt final a les subvencions milionàries que es destinen a les energies fòssils i a pujar els impostos al carbó, entre altres. En aquest sentit, ha carregat contra les empreses que miren de bloquejar la lluita contra el canvi climàtic per interessos propis. En els propers minuts, el president espanyol Pedro Sánchez també intervindrà en aquesta cimera de Nova York. El PP i Vox esgoten les opcions per mirar d'impedir que el català, el basc i el gallec es puguin parlar al Congrés. Els dos partits presentaran esmenes a la totalitat contra la reforma del reglament de la cambra. El PP ho farà les properes hores. El partit defensa que qualsevol modificació ha de fer-se de forma consensuada dins la comissió del reglament. Fonts del PP diuen que l'objectiu és que no hi hagi canvis i només es pugui parlar en castellà com fins ara. Per la seva banda, l'esmena de Vox també reclama que s'obligui a parlar en castellà i aprofita per demanar que la fórmula per jurar el càrrec no pugui ser tan flexible com fins ara. El partit d'ultradreta també vol prohibir que els grups es puguin cedir diputats per tal de crear grups parlamentaris propis. És el que han fet el PSOE i Sumar amb Esquerra Republicana i Junts per Catalunya recentment. Tot plegat quan demà es preveu l'aprovació definitiva del nou reglament del Congrés que permet fer servir les llengües cooficials. Es farà per la via ràpida mitjançant la lectura única. I gairebé un 11% dels habitatges de Catalunya estan buits. En total, n'hi ha 418.000. Ho mostra un estudi fet per la taxadora Tinsa el 2021. En comparació amb 20 anys enrere, el 2001, el nombre de pisos buits s'ha reduït un 7% i ha passat dels 450.000 als 418.000 que dèiem. En aquestes dues dècades, a les grans ciutats de l'Estat, com Barcelona, el nombre de pisos buits s'ha reduït un 40%, segons aquest estudi. Tot i aquestes xifres a la baixa, el document posa en relleu que encara ara un de cada 10 habitatges de Catalunya continua desocupat. I ara els esports amb Albert Bassas.
Avui es tanca la primera jornada de la fase de grups de la Champions en partit pel Madrid, que rebrà l'Unió Berlín a partir de 3:15, un partit per al qual ja tenim 11 d'Ancelotti. Última hora des de Madrid, Damià López.
Doncs sí, ja tenim 11 inicial del Madrid amb la baixa ja coneguda de Carvajal. L'11 format per Kepa a la porteria amb Lucas Vázquez, Alaba, Rüdiger i Nacho en defensa, mig al camp per Camavinga, Tchouaméni, Modric, que recupera la titularitat, Bellingham, l'enllaç, Rodrigo i Joselu. El partit entre el Real Madrid i l'Unió Berlín a partir de 6:45 de la tarda.
I el seguirem durant el versió RAC1 i a partir de les 8 amb la Champions es juga a RAC1. També avui s'estrena el Sevilla, que rep el Lens, i la Real Societat contra l'Inter de Milà, tots aquests partits a les 9. D'altra banda, la Federació Espanyola de Futbol ha comunicat aquesta tarda que la valencianista Claudia Florentino s'uneix a la concentració de l'equip femení després de la baixa de la blaugrana Mapi León, que juntament amb Patri i Guijarro han tornat cap a Barcelona després de rebre el compromís de no ser sancionades si hi renunciaven. La substituta de Patri, en canvi, queda pendent de cobrir. Tot això el dia que el govern espanyol, per veu del ministre de Cultura i Esports en funcions, Miquel Iceta, ha instat a la federació a fer més canvis de manera immediata. L'ens federatiu, de la seva banda, s'ha compromès a avançar a l'assemblea el primer trimestre del 2024, el dia que el Barça ha anunciat la renovació de Balde, a qui presentaran demà fins al 2028.
I pel que fa al temps, en les properes hores han de continuar descarregant alguns ruixats, en general poc importants i de manera dispersa, a les comarques de Girona, Barcelona, Barcelona i al nord de les de Lleida. Demà tindrem un matí amb núvols alts i a la tarda només deixaran plugims a Ponent. Les temperatures seran una mica més altes que avui, sobretot a la costa i al prelitoral.
Amb el pla 1-2-3 de Clinitec, t'aprimes sense esforç. És drenant, et desinfles i anivelles el sucre i el colesterol, baixant entre 4 i 7 quilos i en només 3 setmanes. Són sobres, no batuts. És natural i apte per tothom i compten amb registre sanitari. La primera setmana, sobres de pinya detox, que eliminen les toxines i les retencions. Depurem i perdem 2 quilos. La segona setmana, sobres de taronja. Redueixes panxa i elimines l'estrenyiment. I de pas, 2 quilos menys. I la tercera setmana, les càpsules, que cremen i capturen el greix i et fan perdre entre 4 i 7 quilos. T'interessa? 650 51 52 53. És econòmic, no té despeses d'enviament i et porta de franc dos tests, drena i lipo, més el gel aprimador amb rolón per cuixes, panxa i malucs. De franc amb el pla 1-2-3. Truca al 650 51 52 53 i perd de 4 a 7 quilos en menys de 3 setmanes. Repeteixo, 650 51 52 53.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un minut passa d'un quart de 6 de la tarda. En ple debat sobre l'amnistia, el jutge Pablo Llarena ha dictat una providència en què dona un termini de 10 dies a Carles Puigdemont i Toni Comín perquè acreditin si han recorregut contra la sentència de la justícia europea que els va retirar la immunitat. De fet, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va confirmar dilluns la recepció dels recursos, però sense petició de mesures cautelars. I això és clau perquè el magistrat, instructor de la causa del procés, reactivi o no les euroordres. Ens ho aborda i ens ho explica tot seguit el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, molt bona tarda.
Molt, molt bona tarda, Toni.
A veure, expliquem als oients...
Estoy contento porque hemos abordado este tema hace 15 días en nuestra rentre del verano y ahora todos los medios he visto historias en los medios. ¡Hombre, que esto puede descarrilar y tal! Y bueno, pues lo de siempre, ¿no? No saben interpretar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? hasta que la ley de amnistía no esté en el BOE, lo afirmo, todo está en el aire. ¿Por qué? Porque solamente cuando la ley de amnistía esté en el BOE, los delitos quedan borrados. Por tanto, todo lo que pase hasta la investidura de Feijóo y después en la investidura de Sánchez, son minutos, es una carrera contra el reloj. ¿Por qué? Porque Puigdemont y Comín están sin inmunidad, porque el Tribunal General de la Unión Europea les ha quitado la inmunidad y ha dado la razón al Parlamento Europeo. Esa decisión se ha recurrido, porque es una decisión de primera instancia, ante la segunda instancia, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Comprendo que todo esto de las siglas TGUE, TJUE, a la gente la marea. Lo que quiero decir simplemente es que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea no es firme. No siendo firme, el juez Pablo Llarena, en una demostración realmente excepcional, en mi opinión, siguiendo su trayectoria, dijo que no podía emitir nuevamente las euroórdenes, porque si la sentencia no es firme, pues esas euroórdenes no pueden ser cursadas. Lo que deja sin firmeza la resolución después de 2 meses y 10 días es el recurso. El recurso ahora deja sin firmeza la resolución, aparte del tiempo transcurrido, porque se puede recurrir en eso, en 2 meses y 10 días. Por tanto, a partir de ahora, Llarena no puede emitir la orden, las euroórdenes, y lo que ha hecho simplemente es preguntar, oiga, ¿usted ha recurrido o no ha recurrido? Lo que quiero saber es si la sentencia está firme o no está firme, porque si está firme, puedo emitir una euroorden. Si no está firme, no puedo hacerlo. Por tanto, la situación actual es que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, recurrida el pasado viernes, no está firme. Ergo, la situación en relación a Llarena no ha variado. No puede emitir euroórdenes hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicte su veredicto. A partir de que dicte su veredicto, empiezan los problemas, porque si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma ante el recurso presentado por la defensa de Puigdemont y de Comín la sentencia del Tribunal Inferior, del Tribunal General de la Unión Europea, Puigdemont se queda ya definitivamente sin inmunidad. Hasta ahora es provisional, pero se queda definitivamente. Si queda definitivamente sin
inmunidad,
sin inmunidad, Llarena puede efectivamente volver a emitir las euroórdenes. Uh-huh. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que la situación en Bélgica ya no es la misma que regía antes, porque Llarena presentó una cuestión prejudicial donde, a grandes rasgos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón. En el sentido, ¿en qué sentido? En el sentido de que un tribunal extranjero no puede entrar a estudiar la legislación del tribunal que pide una extradición, sino que tiene que cumplirla según, digamos, el reglamento de la euroorden. Por lo tanto, la situación de Bélgica como Estado ya no es la misma. En otros términos, las posibilidades, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decide confirmar que Puigdemont ha sido despojado de su inmunidad, uh-huh, es decir, que está sin inmunidad, ¿sí?, el peligro, estamos en una situación de peligro rojo. Puigdemont puede ser entregado por las autoridades de Bélgica. Puede ser, no digo que vaya a ser. Y si efectivamente Puigdemont es entregado a las autoridades de Bélgica sin que la ley de amnistía esté en el boletín oficial del Estado, todo el castillo se desmorona. Toda la investidura se desmorona. Probablemente mucho más que la investidura, Tony. Pero quiero planteárselo así a nuestros oyentes, escuchantes, porque yo ya esto lo hemos discutido con detalle hace 15 días, no sé si usted lo recuerda. Yo decía que había una contrarreloj, y por lo tanto, la justicia europea en este momento podría actuar como el detonante de la bomba y de, digamos, la crisis, una nueva crisis en España. Puede serlo, no digo yo que lo será, pero quiero decir que aquí hay que darse prisa. No se trata solamente de proponer, hacer una propuesta de proposición de ley en el Congreso, que el Congreso tome en consideración. No hay tiempo. Tiene que estar en el BOE, Tony, porque el riesgo de que Puigdemont pueda ser entregado a las autoridades, por las autoridades belgas, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que no tiene inmunidad, es muy alto, mucho más alto que nunca.
Pel que vostè diu, perquè molts creien o creiem que tornaria al periple de que la justícia belga seria l'encarregada de dictaminar si l'euroordre és vàlida o no és vàlida. Això, tal com acaba de dir vostè, ja no seria així, sinó que s'aplicaria l'euroordre.
Porque la situación es distinta. Claro, yo no digo que se va a aplicar automàticament.
Sí, sí, però això és molt important, Ernesto.
España ha planteado una cuestión prejudicial. Al plantear una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ha dado la razón al Tribunal Supremo Español con una excepción, y es que se demuestre, en el caso este, a las autoridades de Bélgica, que el sistema judicial español es una filfa, en otros términos, que es un país antidemocrático y que todas sus resoluciones judiciales tienen sesgo. Esta es la única excepción. Yo creo que esto es difícil de demostrar, no digo que no se pueda demostrar, pero digo que es difícil de demostrar. Entonces, la situación es una situación distinta a la que vivíamos hasta ahora. Sobre eso es lo que yo quiero llamar la atención. Una situación donde la justicia belga tiene más difícil resistirse.
De quins terminis estem parlant? És a dir, quan pot trigar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea a respondre a aquesta pregunta i de quins terminis? Estem parlant de... dues setmanes, un mes, quin temps hi ha perquè aparegui, com tal com diu vostè, en el BOE, aquesta amnistia tan discutida que ara hi entrarem? De quins terminis? Quant de temps? O sigui, al final, això, com vostè va dir en el seu dia, fa 15 dies, estem davant una contrarrellotge, no? És a dir, pot ser que no arribem a temps.
No lo sabemos. Esa es la incertidumbre de toda la situación que ahora empieza a aflorar después que lo hemos comentado hace 15 días.
Sí, sí.
No lo sabemos porque no sabemos si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a resolver rápidamente. ¿Puede resolver rápidamente? Sí, porque se trata de un recurso. La decisión ya, hay una sentencia ya adoptada. Entonces, de ese punto de vista, la resolución puede ser, no sé, supóngase que en una semana, pues el ponente de esta sentencia, pues ya tiene el trabajo hecho, porque básicamente se trata de decir si es correcta o no la resolución del tribunal inferior, y determina que Puigdemont no tiene inmunidad. Inmediatamente salen las euroórdenes. Inmediatamente Bélgica tiene que tomar partido. Bélgica puede mantenerse en sus 13 y puede dilatar el procedimiento. Pero todo esto son interrogantes que no podemos contestar. Eso es lo que le quiero decir, que la situación es una situación de una tensión, es una partida realmente complicadísima. Es una partida complicadísima porque en el momento del triunfo, del virtual triunfo de la moción de la investidura, el Tribunal Supremo Español puede arrebatarte a Puigdemont y meterle en prisión. Es decir, la situación es tan gráfica como lo que le acabo de decir, por eso yo le recordaba lo de la película Rebelde sin Causa, ¿no? Lo de los coches que van del Chicken Game, ¿no? Los coches que van y tienes que bajarte un poco antes de que el coche caiga en el abismo.
Li anava a dir que Junts ha condicionat les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez a l'aprovació, tal com diu vostè, primer de la llei d'amnistia. Però avui el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha insistit que l'amnistia, Ernesto, ja està avalada per la Moncloa perquè forma part de l'acord amb els socialistes per la constitució de la mesa del Congrés. Escoltem-lo.
És evident que l'amnistia s'inclou en aquestes vies legals necessàries que el Partit Socialista ja s'ha compromès a fer a canvi de la Constitució de la Mesa del Congreso. I, per tant, nosaltres podem donar per descomptat aquest compromís amb l'amnistia, podem donar per descomptada aquesta amnistia.
En canvi, els socialistes no ho veuen igual. Salvador Illa diu que encara s'està negociant tot plegat i que en cap cas s'ha arribat a un acord per l'amnistia. N'ha parlat a Ràdio 4.
Nosaltres quan fem un acord ho expliquem. Jo hi estic dient que sóc discret i no he explicat cap acord. Quan fem un acord ho expliquem, que correspon tot.
Unes declaracions que arriben després que al cap de setmana la secretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira, afirmés que les negociacions amb el PSOE no avançaven. No avançaven. Endavant.
Avui una cosa volíem deixar clara, que no anem del tot bé. No anem bé. No anem del tot bé. I Esquerra Republicana no es vol trobar en una negociació d'últim minut amb concessions d'última hora amb finalitats clarament partidistes. No hi serem. I amb això nosaltres hem volgut ser molt clars des de ja fa moltes setmanes.
A ver, Ernesto, ¿alguna interpretación a todos aquellos documentos que me escuchan?
Bueno, yo no, yo pediría, y a que nuestros oyentes y escuchantes también piensen, no se nos ocurre a todos a partir de estas declaraciones de Marta Rubira al fin de semana, de las declaraciones de Junqueras después, de la presencia de Junqueras ayer en Madrid, que fue muy vistosa, no se les ocurre que no se comunican todo lo bien que se deberían comunicar Junqueras y Rubira. Porque lo que dice Rubira, y con el énfasis con que suele decir Rubira las cosas... A mí me impresiona muchas veces que escucho a Marta Rubira porque ella es muy enfática, ¿no,
sí,
Toni?
Sí, 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 siempre.
Y toda su voz la vida y su tono.
Exacto.
Entonces, dice, no va bien. Entonces, ¿cómo es esto que Junqueras viene a Madrid y dice que va, todo ya está, esto
bueno,
no
que ya
es
que está
tiene
fe,
que ir bien, que sino que ya está hecho,
exacto,
y va a Barcelona y confirma? No es que Illa, que es del Partido Socialista, y usted dice, bueno, ¿y qué va a decir Illa? Es que lo dice Marta Rubira, se lo dice con toda claridad, interviene desde Ginebra. Hombre, Uriol, habla con más asiduidad o con más frecuencia con Marta en Ginebra, porque esto no casa, una cosa no casa con la otra. Yo creo que eso es evidente para cualquiera que lo escucha, porque la intervención de Marta Rubira, yo, a ver, no es que crea a Marta Rubira y no a Junqueras, no se trata de eso, tengo respeto por ambos, pero no casan. Esas declaraciones, si usted hace un puzzle, no van. Es decir, la amnistía, una cosa es desjudicializar, de lo cual se viene hablando hace mucho tiempo, y otra cosa es una amnistía. Una ley de amnistía. No nos puede vender gato por liebre el que diga, no, es que ya hemos hablado de la desjudicialización, y claro, en la desjudicialización, ¿qué otra cosa puede ser que no sea una amnistía? Eso no es así. Esta no es una partida de prestidigitación. ¿Se habló de la amnistía o no se habló de la amnistía? Junqueras no nos ha dicho que se habló de la amnistía.
No, és que Junqueras, perdoni, Ernesto, Junqueras ja dona per fet que en el pacte de la mesa del Congrés de Diputats ja entra, ja s'inclou l'amnistia, ja la dona per feta.
Porque él dice que la desjudicialización y el cese de la represión no pueden incluir más que la amnistía. Pero es una suposición suya. Una cosa es una ley de amnistía hablada, intercambiada, discutida, como él dice, desde hace meses, y otra cosa es que se hable de desjudicialización, que se hable de fin de la represión y todo eso. Eso es una cosa, pero aquí el tema central es la ley de amnistía, no nos engañemos. Y la ley de amnistía tiene que haber concretamente un proyecto de ley de amnistía. Yo le voy a decir de mi parte, mi información es que se está trabajando eso desde el 24 de julio. Y que se está intentando hacer lo más serio posible, que está participando mucha gente, y mucha gente técnicamente probada. Yo eso lo sé, pero eso no quiere decir que la amnistía esté hecha. Precisamente, las declaraciones de Puigdemont, las declaraciones, perdón, de Junqueras, que trata de competir con Puigdemont, porque lo que nos viene a decir Uriol es, oiga, yo no sé a qué viene esto de Puigdemont y de todos los medios afines a Puigdemont que hablan de esta condición de que deben pagar por anticipado. Yo no sé de qué va esto, porque no se han enterado que lo de amnistía ya está. Eso es lo que viene a decir Junqueras. Y yo creo que eso no es así. Mi información es que no es así. Que se está trabajando, se está trabajando. Que se está intentando hacer una cosa seria para que evidentemente sea declarada constitucional, se está trabajando para que efectivamente se... sea declarada constitucional, conforme a la Constitución. Pero eso no está hecho. Eso no está hecho. Luego hay que definir cuándo y plazos. ¿Será una proposición de ley? ¿Cuándo puede entrar en el BOE? En fin, no es la letra pequeña, es el gran tema de la amnistía. Entonces, Junqueras, yo creo que al plantear esto así y querer de alguna manera aparecer como diciendo, oye, pero qué noticia es la que nos trae Puigdemont, esto de la amnistía, si esto ya no es una noticia, esto es viejo, esto no es un scoop. Esto es una cosa vieja, ya lo demos por descontado. Bueno, tú lo darás por descontado, pero yo creo que además hay un error estratégico, le voy a decir con toda honestidad. En fin, yo no soy militante de Esquerra Republicana de Cataluña, pero hombre, en las vísperas de una asonada, de unas manifestaciones que va a haber en los próximos días, de un neto carácter de golpe de fuerza, convocadas por el Partido Popular ante su investidura fallida de Feijóo, no viene bien... No viene bien fardar, no viene bien fardar, porque evidentemente lo que dice la derecha ahora es decir, si ya lo ha dicho Junqueras, si eso ya está hecho, si Pedro Sánchez, ¿qué nos va a vender? Si es que ya se lo han dicho, lo ha dicho Junqueras, ya está hecho eso, pero no es lo que dice Marta Rubira. Marta Rubira dice que no van bien, no puede ser más expresiva.
Sí, sí, per això ho diu al cap de setmana i després Oriol Junqueras diu que ja està fet, ell ho dona per fet, vull dir que no sé... Veurem a veure què passa en els propers dies.
Yo creo que hay una pelea, creo que la de alguna manera la finés, por así decir, del planteamiento de Puigdemont y los planteamientos siguientes de los últimos días y el protagonismo de Puigdemont tratando de tutelar todo esto ha puesto nervioso a la gente de Esquerra Republicana de Cataluña. Por eso el viaje de Uriol Junqueras a Madrid en relación al tema de los de la inauguración de las lenguas cooficiales. Entre ellas el catalán en el Congreso, su presencia y su salida, de alguna manera, es decir, si Puigdemont nos está vendiendo un pescado que ya está vendido. Hombre, hombre, ¿qué pescado vendido? ¿Dónde está la amnistía? ¿Quién ha hablado de amnistía?
Sí, sí. I després hi ha una qüestió que volia plantejar-li, que ha sortit, o sigui, podríem dir, com va dir Felipe González, todos los jarrones chinos d'Espanya, siguin polítics, siguin els diferents, el poder judicial, jutges, tots en contra d'aquesta amnistia. Vull dir, aquesta és una altra qüestió a tenir en compte, és a dir, que clar, no hi ha, excepte el Partit Socialista, que molts callen, i en aquest cas amb Sumar, la resta, a favor de l'amnistia, molts pocs posicionaments. Per tant, veurem com es pot tirar endavant, això.
Bueno, yo creo que esto, Toni, permítame ser un poco, darle la vuelta.
Sí, per això estem.
Esto, Esto incrementa la épica quijotesca de un señor que se llama Pedro Sánchez. Porque si no solo está dispuesto a hacer, comprometerse a hacer y hacerla la ley de amnistía para tratar de abrir una nueva fase en el conflicto con Cataluña, sino que además está dispuesto a hacerlo a pesar de las personas de su propio partido que están intentando que no lo haga, esto incrementa todavía más la épica, ¿no?, de Pedro Sánchez, y incrementa el valor de Pedro Sánchez. No le viene del todo mal a Pedro Sánchez esto, en mi opinión. No le viene del todo mal, mientras sean simplemente declaraciones. Otra cosa es que efectivamente un sector del partido, que no parece, que él no controle, pues intente derrocarlo. Pero yo creo que eso no está así. Yo creo que el mismo razonamiento también utilizo para la derecha, ¿no? La derecha ayer dio un espectáculo lamentable. Dice, piden la palabra como cuestión de orden, diciendo que no se puede dar marcha a la reforma del reglamento porque no está aprobada y por lo tanto que no se utilice las lenguas cooficiales. Pero, hombre, si no se hubiera utilizado ayer, se va a utilizar la semana que viene o pasado mañana. ¿Qué más da? Es una batalla política muy pequeñita, ¿no? Podemos entrar. Y luego el portavoz del Partido Popular, el señor
Borja Sémper.
El señor Vasco.
Sí. Que l'han renyat, sí. L'han renyat perquè va utilitzar l'ús.
Claro,
ha generat un disgust al perfil del PP perquè va fer ús, claro, de l'euskera.
Claro, porque yo comprendo lo que ha querido decir. Yo comprendo que lo quería, le voy a traducir, a pesar de que es una interpretación. Él ha querido decir, oiga, yo no soy un ignorante, yo sé vasco, yo sé hablar vasco y puedo hablar en vasco y voy a hablarles en vasco. En otros términos, prefieren pasar por malos, por malvados, que por ignorantes. Yo he visto en la pantalla cómo muchos diputados aplaudieron al portavoz que hablaba en vasco.
Sí.
Cayetana Álvarez de Toledo, no, por supuesto. Pero sí, muchos aplaudieron. En otros términos, es un espectáculo del PP tremendo. Y luego otra cosa, salir tres veces del hemiciclo por parte de Vox, en fin, también para el PP es un espectáculo, porque ¿quiénes salen del hemiciclo? Los perdedores. La percepción de la opinión pública es que estos han perdido. Y efectivamente, han perdido. Con todo el espectáculo han perdido. Porque lo lógico hubiera sido que Vox se quedase solo. A todo esto, tengamos en cuenta, Tony, que en el Senado se permite hablar. ¿Dónde está la extraordinaria novedad? Quiero decir, es importante, es un Congreso renovado, es un Congreso que ahora es más rico, está muy bien todo eso. Pero tampoco es cierto que sea la primera vez, en el sentido de que si bien en el Congreso es la primera vez y que se hace un reglamento y se modifica, en el Senado se admite. Entonces, todo lo de Vox hubiera sido bueno para que el PP le dejara solo, y que el propio Alberto Núñez Feijóo, que utiliza la lengua gallega en Galicia, yo lo he visto hablar en gallego, pues, hombre, se hubiera puesto también como el portavoz y hubiera dicho, no, nosotros miedo no tenemos, no tenemos ningún miedo, al contrario, defendemos la lengua gallega. Pero bueno, el PP está en este momento de la mano de Vox y me parece que le va a llevar a la catástrofe. No está dejando a los independentistas más que una sola posibilidad, votar a Pedro Sánchez.
Escolti, canviem de qüestió i parlem del contenció judicial que té el rei emèrit amb la seva examen,
sí,
Corina.
Quería mencionarle que también hay un aspecto familiar, no sé si me parece interesante, ¿no?, en el tema de Puigdemont. En el tema de Puigdemont, no sé si quería hablarlo ahora o luego.
Endavant.
No, yo, a ver, en el año 19, sí. Puigdemont sufrió la pérdida de su padre, Xavier. Y él no pudo ir al funeral, no pudo ir porque estaba en Bélgica y estaba en las condiciones en que estaba. Y luego, pues en el año 2020, el Tiet, Josep Puigdemont i Oliveres, que fue el primer alcalde de Amer después de la transición, primer alcalde democrático, murió en 2020. Josep fue muy importante para Puigdemont. Él mismo lo ha contado en entrevistas, en libros, muy importante por la influencia política. Como su padre fue muy importante, también Josep fue como un mentor para él. Y su madre tiene en este momento 87 años. Su madre, en fin, es una mujer mayor, desde hace un año y medio aproximadamente va en silla de ruedas. Se ha producido un encuentro entre Puigdemont y su madre en Perpignan, según me informan, su madre también está mayor y por lo tanto la lejanía, la distancia entre Carles Puigdemont y Núria Casamayor, su madre, pues es una distancia que en este momento está impidiendo una relación en un momento muy muy importante de la vida de su madre, habida cuenta, insisto, en que él ha perdido a su padre en el año 19. Quiero decir que todo este entorno familiar sería estúpido negar que tiene una influencia sobre el pensamiento de Puigdemont, sobre la preocupación de Puigdemont. Tengamos en cuenta que esta amnistía, él dice que no es un tema personal, pero también es un tema personal, porque esta amnistía le permite volver a España, le permite volver a Cataluña, le permite ejercitar sus derechos políticos, le permite presentarse como candidato a las próximas elecciones de la Generalitat de Cataluña, le permite, en fin, le permite un retorno que yo diría que todavía es más triunfal que el de Josep Tarradella, ¿no? Que aquel ya soca aquí. Entonces, de ese punto de vista, yo le quería señalar que todos estos factores también influyen. La psicología no es una ciencia abstracta. La psicología y las relaciones de padres e hijos son muy importantes. Perder al padre fue un hecho que evidentemente fue una pérdida muy fuerte para él y sobre todo no pudiendo venir al funeral. Y pienso que la situación de su madre también puede estar influyendo en, digamos, las consideraciones subjetivas que evidentemente no se afloran de Carles Puigdemont. Solo quería apuntar esto.
Molt bé, i ara el que li deia és, pel que li preguntava, pel contenció judicial, que ens hem oblidat, del rei emèrit amb la seva examant, Corina Larsen. Una jutgessa britànica anunciarà el mes que ve si desestima la demanda de Larsen o bé obre pas al judici civil. Hi ha alguna pista sobre aquesta decisió, Ernesto? Podem saber alguna cosa de com anirà això?
Mire, yo estuve haciendo una encuesta y escribí hoy una historia sobre este tema ayer, que salió hoy, sobre este tema, y bueno, a mí lo que me parece que va a ser una sentencia importante. No es la última, porque ya sabe usted que es recurrible y por lo tanto esto se puede alargar todavía más, pero es una sentencia importante porque la jueza que han designado, que es también del Departamento Judicial de Medios de Comunicación, Medios y Comunicaciones del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, es una mujer que ha ejercido durante 35 años. Ella se llama Rowena Collins Rice, y ella es escocesa, y ella ha ejercido durante 35 años en la administración pública británica. Es un personaje del servicio civil, de lo que se llama el civil service, que se ocupa en distintos ministerios de asesorar a los ministros, a los secretarios de Estado, a los parlamentarios, y por lo tanto tiene una experiencia total, absoluta, en unas declaraciones que hizo en su día cuando fue nombrada jueza, porque es la primera jueza que pasa del servicio civil directamente al Alto Tribunal de Justicia. Dijo que bueno, que todo esto de todos los líos constitucionales y todas estas dramas políticos a ella le apasionan. A mí me parece que esto es muy interesante porque la sentencia, aunque no sea, como digo, la última, en el sentido de que cabe recurso, va a poner un poco las cosas en su lugar y nos va a decir hacia dónde va la justicia británica en el caso de Corina Suzanne Wittgenstein contra Juan Carlos I. Y esto va a ocurrir ahora en unas semanas. Yo hablé ayer por la mañana al tribunal. Me dijeron que efectivamente ella había estado de vacaciones y que retomaba el trabajo, que ya iba a ser muy difícil en septiembre que estuviera la sentencia, y que en el mes de octubre creen que efectivamente habrá sentencia. Ella está trabajando sobre ello y creo que va a ser muy muy interesante porque, bueno, es una mujer es una mujer que tiene 56 años, tiene la orden del Imperio Británico, es una primera espada de la judicatura británica y nos va a decir muchas cosas sobre sobre el trasfondo jurídico de esta batalla. Corina, como sabe usted, pide 146 millones de euros, se dice pronto.
Sí, una cosa, cuatro duros.
Indemnización. Fíjese que ella cuantifica todo eso y dice que 126 millones, de esos 146, es lucro cesante. Es decir, que ella se considera a sí misma una consultora estratégica que ha asesorado empresas y gobiernos en varias partes del mundo, por ejemplo, ha asesorado empresas como Volkswagen en Alemania, y que ella ha dejado de ganar ese dinero, los 126 millones, de los 146 que pide, y por lo tanto quiere que se le reparen por los daños y perjuicios que le provocó el acoso de Juan Carlos I. Me parece que efectivamente es una cifra fabulosa. Tengamos en cuenta que además a eso hay que sumar los 64,8 millones de euros que le regaló, entre comillas, el rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos le transfirió 64,8 millones de euros en junio del 2012, no como regalo, sino para seguir usufructándolos. Pero ya le hizo un corte de mangas y se ha quedado con la pasta. De modo que es una historia que sigue dando que hablar.
Doncs estarem pendents de veure com es desenvolupa aquesta història el mes que ve. Ernesto i Kaiser, moltíssimes, moltíssimes gràcies, com sempre, una abraçada molt forta.
Gràcies.
Gràcies. Adeu. Abans, però, Marta Cailà, hem de parlar de les festes de la Mercè, que les tenim, sí, les tenim a tocar.
Perquè heu d'apuntar la data del concert més gran
Apunteu.
De les festes. Apunteu, la data del concert més gran de les festes de la Mercè de Barcelona, que és dissabte 23 de setembre.
23.
RAC 105 i Aigües de Barcelona et porten més de 6 hores de música en directe amb els concerts de Els Tiets, Doctor Prats, Edu Esteve, Triquell i Lil Dami. Tots els protagonistes de l'any en un sol espai, la Mercè de RAC 105, al carrer Menéndez y Pelayo, al costat de la Masia del Barça. Una nit històrica i amb entrada lliure, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona i la col·laboració d'AMB, Bus Metropolità, Frit Ràbic i Lerna, Parlem i Vèrtic.
En 3 minuts, atenció, perquè establirem una conversa amb qui podria ser d'aquí uns anys, tal com va passar en Pere Aragonès aquí a l'estudi de RAC1, president de la Generalitat.
Ho tinc claríssim.
Ho desvetllem d'aquí 3 minuts.
Ara.
Versió RAC1. Una bona formació és l'impuls d'un país. Per això, la nostra formació professional és moderna, flexible i innovadora, perquè s'adapta a les persones i a nous reptes.
Perquè em forma al centre i a l'empresa.
Perquè em dona accés a un treball de qualitat.
Perquè em permet dia a dia millorar la meva formació.
Perquè ara sí, la formació professional, l'empresa i la societat estan connectades. Amb la formació professional, el futur és present. Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Llum a preu de cost, pagar el mateix per l'energia que fa servir durant tot el dia, consumir l'energia quan és més barata. Si arribem a tot Catalunya, és perquè vegis la llum en la teva factura elèctrica. Descobreix quina de les nostres tarifes t'interessa més, perquè com que és una energia 100% verda, al planeta li interessen totes. Bassols, l'energia compromesa.
Blanes es transforma de nou en ciutat romana. Del 22 al 24 de setembre tornen les jornades Blanda Blandae. Reviu els costums i les tradicions de la societat romana. Prepara't amb tota la família per gaudir de ple d'espectacles en viu arran de mar. Blanda Romana Est. Més informació a blanes.cat/jornadesromanes.
No tinc plaques solars perquè visc en un pis. Ja no tens excuses. Amb Solideo, instal·lar plaques solars a la teva comunitat de veïns és més fàcil que mai. Sense inversió inicial ni maldecaps. Ens ocupem de tot. Truca al 679 40 00 40 o entra a solideo.cat.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
L'empresa que et cuida. Som Connexió, la telefonia conscient.
Conscient? Què coi vol dir telefonia conscient?
Que t'oferim mòbil i internet com qualsevol altra operadora. Però a més, som ètics.
Ah, ja us he clissat. Comerç just i bla, bla, bla. O sigui, carreros.
Doncs com que no tenim afany de lucre ni expolítics a sou, tenim preus molt competitius. Som Connexió, telefonia conscient.
Nye, 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 nye.
Aquest és en Shaolin, especialista de cine en arts marcials. O dit d'una altra manera, especialista a repartir. Tot el dia així. Sí, reparteix molt. Però res comparat amb el que reparteix el rasca milionari de l'ONCE, que reparteix més de 20 milions d'euros en premis. I això és repartir molt. Rasca milionari de l'ONCE. Reparteix més que ningú.
A tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Superoferta arriba a Rodi Motor Services. Només fins a final de mes, estalvia fins a 20 euros en pneumàtics Pirelli. Les millors ofertes arriben quan més ho necessites. Vine al teu taller Rodi o entra a rodi.es. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Deu minuts, arribarem a les 6. Si hi ha un programa pel que no cal patir, que va així com un...
Com un pepino.
No, bueno, sí, com un pepino, seria com un motor alemany, sí. És El Foraster. Aquesta setmana ha començat la seva novena temporada, que es diu aviat, amb una audiència, recordem, de més del 27% de quota de pantalla. Per a banda de les dades, l'especialitat del Quim Masferrer són les persones, i a Camprodon em va trobar una de molt, molt especial. Marc Serra.
Bona tarda.
Bona tarda, Marc.
Veu el que ara farem a continuació, perquè vés a saber si d'aquí uns anys, sí, quan es parli d'un nou president, un nou alcalde, un nou polític, es pugui escoltar on va debutar. La pregunta que més s'ha fet des de dilluns a converses entre persones, bars i whatsapps és... Ja vas veure el nen de Camprodon?
Home!
El nen de Camprodon té un nom, que és Biel, té una edat, que són 11 anys, i es va endur el protagonisme d'aquesta visita a Camprodon per la seva naturalitat, lucidesa i, per què no dir-ho, contundència, sí, sobretot sí. contra la classe política.
No se caga el cul, eh?
Us en recordeu que estaven al carrer principal de Camprodon, al carrer València?
Amb els cotxes.
Amb els cotxes, i el Quim Masferrer passejava per allà, va agafar un nen que se n'anava cap a l'escola amb la seva àvia, li va posar el micròfon a la Carmen, i el nen no ens va deixar indiferents. No. El nen, com us deia, es diu Biel, ens està escoltant ara mateix i el podem saludar. Biel, bona tarda.
Bona tarda.
Benvingut. Bravo, Miguel. Bravo.
President.
Ah, primer alcalde,
primer
dius?
Alcalde, molt bé.
Tinc com a pujar en esglaons. Una persona no es pot presentar així com així per president.
Clar.
No, tu tens tota la raó, ja. És que tens tota la raó.
Sí, senyor, alcalde, sí, senyor. Alcalde, alcalde, alcalde.
A veure, Biel, alcalde de Camprodon, no seria per començar?
Sí.
Val. A Camprodon què s'hi hauria de fer?
A Camprodon estaria millor. Jo penso que, com que hi ha molta... Quan venen els de Barcelona, el cap de setmana, perquè, clar, bàsicament Camprodon és un poble turístic. I necessitem tota la gent que ve.
Sí?
Pues hi ha gent, no sé qui, que per les nits es dedica a arrencar les flors que plantem amb testos pel carrer.
Ah, sí?
I jo el que penso que estaria bé és ficar unes lleis amb una multa gran.
Tipo què?
Tipo, per exemple, per arrencar flors, 1.000 euros.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Així segur que es reduiria. I a més, aquells 1.000 euros de multa, si per exemple hi ha un que arrenca la flor i tal, i té que pagar els 1.000 euros, doncs que aquells 1.000 euros fessin per baixar la factura de la llum, de l'aigua, dels impostos i tal, a la població.
Hosti, això és molt bona idea, Biel. Escolta'm, ens sembla sensacional. Sí, sí. Clar, la gent quan veia el programa, ara escoltarem el que vas dir, deia...
El Biel deu sentir a casa molt parlar de política, perquè està al cas d'aquestes coses, i llavors ell ho deu dir al carrer amb el mal...
Ho repeteix. Sí.
Però tu a casa parleu molt de política, o com és que saps tant de política, tu?
Jo amb la meva mare, perquè, clar, no, a part de que no tinc pare, la meva mare és soltera.
Sí.
Jo a casa amb la meva mare no parlo molt, però amb el que sí que parlo en política és amb el meu avi i amb la meva àvia.
La Carmen, que també va sortir al programa.
Sí.
Sí.
I el meu avi es diu Jaume.
Molt bé, la Carmen i el Jaume, amb ells en parles.
Sí.
Molt bé. Doncs, escolta, anem a repassar, a reproduir què vas explicar al programa, començant parlant dels lladres, escoltem-ho.
Escolta'm, el que no sé contenta que vas vindre l'última vegada...
Que això és l'àvia, la Carmen.
El tren. No me l'has posat.
El tren em va demanar a mi?
Sí, que arribés el tren aquí a Camprodon. I resulta que no ha arribat.
Home, però això ho ha de dir el president de la Generalitat, pobre de mi.
Però jo t'ho he demanat.
Oh, sí, esclar, perquè però... Com et dius tu?
Jo, Biel.
I és la iaia?
Sí.
Com es diu la iaia?
Carmen.
Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt que ens roben cada dia.
Els lladres de dalt que ens roben cada dia. Qui són els lladres de dalt, Biel?
Sí.
Biel?
Els lladres de dalt són els polítics.
Però els polítics d'aquí, de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, dels Estats Units...
Bueno, jo crec que tinguin a veure els Estats Units. Els d'Espanya.
Els d'Espanya ens roben.
Els de PP, Vox, Junts, tots aquests, la Junta i tal... diu, mira, els impostos, pues mira, em quedo la meitat de la pela.
S'ho queden per ells?
Una part, sí.
Però escolta, Biel, això són...
Com?
Això són polítics corruptes.
Exacte, i la majoria són corruptes.
La majoria de polítics són corruptes?
Sí.
I per què creus que això passa?
Bueno, hi ha diverses opcions. Una que penso és que són males persones... I que a l'haver pujat a tant i haver tingut diners, com, hi ha vegades que diuen qui més té, més vol.
Sí, sí.
I per això en roben més per tindre'n més.
Perquè s'han acostumat a tenir calés, a tocar calés, i en volen més. I el tren per què no arriba a Camprodon, que es queixa la iaia? Aquí també hi ha corrupció, què passa?
No sé, això sí que no ho sé, això estic a parlar... I jo crec que a Ripoll ja va bé el tren, però també estaria bé arribar al tren. Així sí, crec que ja sé per què no arriba, és perquè no hi ha espai per posar una estació.
Ah.
I per connectar les vies. Diria que és per això.
Alguns dels problemes que té Catalunya, Biel, no sé si el cas del tren, que també ho seria per la Renfe, se solucionarien, segons el teu parer, si Catalunya fos independent, o com ho veus, això?
A veure, que Catalunya fos independent no té res a veure. Però, a veure, Rodalies, millorés per dir-ho, la seguretat de les vies i tal...
Sí.
Bueno, a part de que els trens deixarien de descarrilar tant...
Sí.
Bueno, i també buscar maneres de fer que les vies puguin passar per llocs.
Uh-huh.
Unes vies com per dir-ho, un tren...
Molt bé, tren todo terreno, ho anotem. I el país li aniria millor ser independent, Biel, o no?
A mi, personalment, sí. Jo crec que el país ho hauria millor.
Sí?
Perquè si fos independent, no diríem que tindríem el poder de fer el que nosaltres necessitem i pensem. No que els altres vulguin que nosaltres tinguem i que els altres vulguin que nosaltres no tinguem.
Molt bé.
Perquè, clar,
sí, sí.
Si fóssim independents,
sí.
Clar, que és el que volem,
sí.
Nosaltres decidiríem el que nosaltres necessitem i el que nosaltres volem.
Claro.
En canvi, ara, per exemple, a la Junta del Madrid, de Madrid i tal... Pues, decideixen el que posem i el que no posem a Catalunya.
Exacte.
Escolta, això que expliques tu, que recordem que el Biel té 11 anys, no és molt habitual que els nens parlin com parles tu i sobretot que sàpiguen tantes coses. Sí. Amb els teus amics que tenen una edat semblant, parleu d'aquests temes o quan els hi parles de política desconnecten?
hi ha vegades que desconnecten, depèn de quina política m'estic referint i tal.
Quina política els agrada als teus amics?
De si els interessa una part el que estic explicant de la política o no.
Di quina política els agrada als teus amics? De què discutiu?
Discutim de què li diria millor pels polítics i tal.
Molt bé. Escoltem més coses que vas dir amb el Quim Masferrer.
Els lladres de dalt? Qui són els lladres de dalt?
El govern.
El govern.
El govern que ens roba cada dia uns quants calarons a cada persona.
Ah, sí?
D'on creus que tenen els calarons? A les nostres butxaques, que ens roben. La política, per mi, és ser una mica conjada.
Sí. Déu-n'hi-do com puja el net, senyora? Sí, sí.
I com decidir què es té que fer...